Benvinguts a Més al Dia, el podcast setmanal del Dia Terres de l'Ebre, coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Mora la Nova i Delta.cat. Una nova temporada ja està en marxa i cada divendres us acostem en poc més de 20 minuts tot el que ha marcat l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Prepareu-vos per repassar el més destacat de la setmana. Comencem!
Aquesta setmana a Santa Bàrbara bones notícies en diversos fronts. D'una banda, s'han millorat notablement les cobertures mòbils al municipi, tot i que encara no han acabat els treballs. I és que després de diverses actuacions tècniques s'han resolt avaries i el senyal arriba amb més força, sobretot per als usuaris de Movistar i de Digi. L'Ajuntament continua treballant per garantir un servei òptim a tots els veïns i veïnes. També s'han iniciat obres d'urgència al camp de futbol amb l'objectiu de reemprendre els entrenaments aquesta mateixa setmana i, si la valoració tècnica és positiva, aquest cap de setmana poder disputar també d'un partit, coincidint amb la Fira de l'Oli i la Mediterrània. El consistori també estudia canviar la gespa a final de temporada o a principis del 2026. Per cert, parlant de fira, Olis de Santa Bàrbara presenta el seu primer oli novell després de la fusió de les cooperatives agrícola del camp i també la Sant Gregori. La nova entitat afronta una campanya abundant i de qualitat, amb la previsió d'arribar als 15 milions de quilos d'olives.
I la veritat és que al començar pronte, pues, sí que és oliva collida. Potser el rendiment gras sempre és un poc més baix, però bueno, el que busquem precisament és la qualitat dels productes per als nostres envasats. És collir i cada vegada més. I prova d'això és que en aquests moments, entre la poca oliva cantat de terra, més la que s'ha collit, portem el que és la cooperativa ja una entrada de 2,5 milions de quilos d'olives.
I acabem aquest resum setmanal amb la Unió Musical Jaume Balmes, que ha participat en la 41a trobada de bandes de Catalunya a Montserrat. Recordem que de les Terres de l'Ebre han estat 12 les entitats musicals que han participat. Va ser una jornada històrica amb més de 1.200 músics arreu del país. Doncs bé, així posem el punt i final a aquest resum de notícies, tot recordant que aquest cap de setmana estarà ple d'activitats de cultura i sobretot de bon oli. Recordeu que la Plana Ràdio serà a la Fira de l'Oli i la Mediterrània per explicar-vos-ho també tot en directe.
Aquesta setmana ens hem fet ressò del malestar de l'Associació d'Empresaris de les Terres de l'Ebre pels reiterats talls a l'autopista AP7 a causa dels accidents de camions de gran tonatge els darrers dies. L'entitat reclama respostes ràpides i solucions estructurals i ha demanat una reunió urgent amb el delegat del govern espanyol a Catalunya. Així s'expressava Ramon Sola, director executiu de l'AS.
Reivindiquem la manca d'infraestructures que patim des de fa molts anys. És per culpa d'aquesta manca d'infraestructures que encara es veu més agreujat la situació actual de l'AP7. Les empreses del territori necessiten connectivitat, previsibilitat, seguretat, per poder competir i seguir sent competitives a l'empresa catalana, a la indústria catalana. Des de l'AS, reclamem a les administracions competents a dotar l'AP7 de mitjans, protocols de resposta ràpids i coordinació entre els cossos d'emergència per tal de poder evitar els casos d'aquest cap de setmana.
També els transportistes de Tarragona consideren pedaços les mesures del Servei Català de Trànsit per reduir accidents a l'autopista AP7 i recorden que el tram de l'Ebre d'aquesta infraestructura no pot absorbir els 12.000 camions diaris que hi passen. D'altra banda, també us hem explicat des de Ràdio Tortosa que el ple de l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat aquesta setmana demanar la declaració de zona greument afectada pels aiguats d'octubre, especialment al nucli de Vinallop. Jordi Jordan és l'alcalde de Tortosa.
A través d'un decret d'alcaldia, però a tots els grups municipals, a petició de l'alcaldia, pues hem volgut signar esta petició, en este cas al govern de l'Estat, fruit dels aiguats que han passat al nostre territori durant aquestes últimes setmanes. Concretament, com saben vostès, al municipi de Tortosa també ens van afectar greument.
El plenari també va aprovar una partida per pagar les obres de climatització del mercat municipal i l'amortització de 5,2 milions d'euros de deute amb l'abstenció de la CUP i Junts per Tortosa.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està culminant els treballs per l'aprovació i la implantació del seu Pla de Prevenció d'Incendis Forestals. El regidor de la Fuente estima que l'aprovació definitiva es podrà completar d'aquí a un mes o mes i mig.
I nosaltres hem de fer tota una política preventiva al respecte, conjuntament amb els tècnics que ens han enviat Diputació, i hem estat fent esta valoració d'estos llocs amb més risc, doncs, bueno, hem de començar a fer la implantació d'estes plans de prevenció d'incendis. Properament és passar-ho pel ple, una aprovació inicial, i hi haurà un temps per a poder la gent fer al·legacions o qui cregui convenient que hi ha alguna qüestió que no està clara, doncs poder fer al·legacions, i llavors nosaltres ho passaríem ja també al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que és el responsable d'aprovar aquests plans, que el tornarien a revisar i s'acabaria d'aprovar definitivament.
I l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va acollir aquest dimecres la presentació de la quarta missió anual del Scientific Angle Tagging Tour, una plataforma permanent de marcatge al servei de la ciència marina que combina el treball científic amb la participació de pescadors recreatius. Aquesta nova missió es durà a terme els dies 15 i 16 de novembre a les Aigües Caleres i comptarà amb la participació de científics de l'Institut Francès de Recerca per l'Explotació del Mar, l'IFREMER. Escoltem l'organitzador de les jornades, Frederic Valls.
Una gran part del coneixement que tenim de la vida salvatge i en concret dels animals marins, tant mamífers com peixos, és a través de les campanyes de marcatge i de mostreig. Els científics necessiten estar en contacte amb peixos, marcar-los, prendre mostres genètiques i altres coses. Portem ja més de 110 tonyines marcades.
El comissari europeu de pesca, Costas Cadis, ha anunciat que la Comissió Europea treballa en possibles solucions perquè els pescadors puguin sortir a la mar més dies aquest any i cobrir així les necessitats de cara al període de Nadal. Ho ha dit aquest dimarts en una compareixença al Congrés dels Diputats després de reunir-se amb el ministre d'Agricultura i Pesca, Luis Planas. Així doncs, el sector pesquer resta a l'espera d'aquesta solució que comunicarà en breus el comissari europeu Costas Cadis.
Amposta ha viscut una setmana plena d'activitat cultural, social i econòmica. D'entrada, el Centre d'Art Lopati es prepara per acollir una nova edició del Feminars, el festival que reivindica la creativitat i la memòria femenina, amb 4 dies d'arts visuals, dansa, teatre i literatura. Paral·lelament, la comunitat Lera ha anunciat les jornades dedicades a la garrofa, amb xerrades, jocs familiars i una festa gastronòmica aquest cap de setmana al Mercat Municipal. En l'àmbit educatiu, la Biblioteca Sebastià Juan Arbó ha presentat les activitats de tardor, destacant la nit a la biblioteca i noves recomanacions literàries de la directora Andrea Cervànica. En Economia i Ocupació, Amposta ultima els preparatius per la Fira de l'Ocupació i que tornarà a connectar empreses, joves i persones en recerca de feina amb més de 60 participants entre empreses, centres educatius i administracions. Finalment, l'Ajuntament continua coordinant tasques i projectes relacionats amb les afectacions pels aiguats del 12 d'octubre amb noves línies de suport, reconeixements institucionals i trobades amb entitats per millorar la resposta davant els futurs episodis de pluges intenses.
El programa es completarà amb presentacions i accions artístiques com les de Tatiana Melo i Vanessa Bustos i amb un diàleg comissariat per a Nabel Roda sobre la gastronomia com a patrimoni cultural i vehicle de transmissió femenina i rural. Vicent Fibla és programador d'RCSC i director d'Eufònic.
La jornada aquí a Freginals el dia 22 està plantejada com un format de presentacions i converses i debat. Comença a les 11 del matí i on hi haurà 3 taules de debat, una al voltant de les recerques artístiques i què implica treballar des de la perifèria, que sabeu que és una cosa que ens interessa moltíssim i és més que evident. Una altra parlant més sobre la naturalesa com a generadora dels treballs, diguem-li, en tota aquesta gent que treballa en instal·lacions sonores i com això se porta a altres camps i com s'integra també en altres indústries, diria, no? Com és la de les salines, en este cas, i una tercera que està més vinculada a la gastronomia com a una tradició a partir de la qual se treballa en un projecte cultural.
Alcan es prepara per convertir-se en la capital europea del cítric en la primera edició d'Expo Cítric, que se celebrarà el 15 i 16 de novembre al Centre Cívic. La fira reunirà una 40 d'expositors del sector agroalimentari, maquinària agrícola i tecnologia aplicada al camp, combinant tradició, innovació i sostenibilitat. i els visitants podran gaudir de cuina en directe amb 6 chefs, 3 d'ells en estrella Michelin, també tastos de productes locals, música i activitats infantils. Joan Roig és alcalde d'Alcanar i Federico Tarazona és el director de la cooperativa d'Alcanar.
L'objectiu principal és elevar la faena de tants productors i productores, pagesos i pageses, que han estat al capdavant del sector citrícola durant tantes generacions. Se mereixien este reconeixement, este homenatge, i ho fem en un format que aglutinarà moltíssima gent perquè, a banda de tindre el seu àmbit professional, també disposarà d'una dimensió d'oci.
Aquesta setmana, com ja va ser habitual, amor, la nova, l'actualitat torna a tindre com a protagonista el projecte de construcció de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial. I és que les entitats GPEC, GT, Ecologistes en Acció i l'associació Sediments han elaborat un manifest on demanen més transparència pel que fa a aquest projecte. Els col·lectius ecologistes han destacat l'elevat consum energètic d'aquestes instal·lacions. Segons han afirmat, l'aigua de l'Ebre és novament l'objectiu de la voracitat capitalista amb els centres de dades de l'Aragó ja desenvolupats i este projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial a Morla Nova. Han manifestat que això suposa greus riscos per als ja fràgils ecosistemes aquàtics, ja que necessitaran un gran consum d'aigua. Les entitats també tenen dubtes de com es gestionaran els embassaments i els sediments i també com condicionaran el futur del riu Ebre i del Delta. Escoltem Ximo Esteller, que és tècnic de defensa ambiental del GPEC.
Respecte a este centre de Móra la Nova, tenim bastants de dubtes, no?, sobre tot el que pot implicar. Nosaltres hem calculat que això podria arribar a consumir, no?, una quantitat d'aproximadament 1,3 hectòmetres cúbics anuals, qual és molt, però és veritat que hi falta transparència, no? Se pretén gastar una quantitat enorme d'aigua quan actualment a l'Ebre ja són deficitaris i, a més, este possible centre, tots els altres, no?, que estan ficant a Aragó, estan gastant una quantitat d'energia. El que caldria fer és justament això, fer una moratòria i veure fins a on podem arribar.
Estos dies també us hem explicat que la Ribera d'Ebre i en concret Morla Nova es recupera dels desperfectes causats pels aiguats de la matinada del 5 de novembre. Els serveis d'emergència i les brigades municipals riberenques van estar treballant intensament dijous passat i en dies posteriors per intentar arranjar els desperfectes que es van produir en diverses poblacions de la comarca a conseqüència de l'aiguat que va sorprendre de matinada. En el cas de Morla Nova, la caiguda d'un llamp al pou d'aigua va averiar la bomba i el variador de potència, fet que va provocar la manca de subministrament d'aigua potable al municipi. Es van aplicar mesures d'urgència, com el subministrament d'aigua mitjançant camions cisterna procedents de Tivissa, així com talls programats en el subministrament d'aigua als habitatges. El servei d'aigua potable es va poder normalitzar divendres al vespre després d'un intens treball, com ha explicat Jesús Álvarez, alcalde de Móra la Nova.
Vam poder restablir amb la més brevetat possible el servei d'aigua potable al nostre municipi. S'han ajuntat diverses coses i ha dificultat una miqueta el poder donar aigua abans.
I des de Delta.cat destaquem que Riumar ha tancat un estiu molt positiu pel que fa al turisme. L'ocupació a les seues platges ha superat el 93% durant el mes d'agost, situant-se per sobre de la mitjana de les Terres de l'Ebre, segons ha explicat Lola Casanova, regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges.
L'ocupació ha superat el 93% durant el mes d'agost, situant-se per sobre de la mitjana de les Terres de l'Ebre i consolidant la tendència de creixement dels últims anys. Hem rebut més de 3.500 persones a l'oficina de turisme en un equilibri entre el turisme nacional i internacional i amb una presència destacada sobretot de visitants francesos i també han augmentat bastant els alemanys.
Camarles es vesteix de festa aquest cap de setmana amb la celebració de la segona edició de Choco Fusió, una proposta que omplirà el pavelló poliesportiu de degustacions, tallers, xerrades i música del 14 al 16 de novembre. La iniciativa, nascuda l'any passat, forma part del compromís de l'Ajuntament per recuperar una fira pròpia per al municipi. Actualment, només 3 fires d'aquest tipus es fan arreu de Catalunya. Escoltem el regidor de festes del municipi, Sergi Curto.
Bueno, tot naix l'any passat. Nosaltres teníem una proposta electoral que vam dir que instauríem una fira que s'havia perdut al nostre municipi i no hi res. Llavors vam mirar a veure de què estaven les fires i de què havien les coses i de què es feien, què funcionava i què no. I doncs, bueno, hem intentat fer coses que no estan. Al final, a tota Catalunya, comptant amb nosaltres, hi ha 3 fires, per tant, no n'hi ha moltes. I al final pues, també el tema del xocolata, no? Un producte que és no pot fallar.
I acabem en que els productors de musclos del Delta de l'Ebre ultimen aquests dies la sembra de la cria amb prop d'un 1,5 milió de quilos de llavor ja penjats de les batees.
Fidels als blocs del programa esta setmana, us destaquem l'entrevista amb Ignasi Gairín, investigador del programa d'aqüicultura de l'IRTA, qui ens ha explicat en què consisteix el projecte Blue Boss, que assaja com criar peixos, moluscos i algues en arrossars salinitzats del Delta de l'Ebre. L'objectiu, explorar noves formes sostenibles de producció alimentària al territori.
Certament tenim una persona que ja té una finca amb aquestes característiques. La nostra bassa té 100 metres quadrats, 100. És una petita llacuna.
Sí.
Però nosaltres intentem veure si això ho podem extrapolar a una hectàrea. Tenim una persona que es dedica a l'aqüicultura, però que també té algun camp d'arròs i té una finca amb aquestes característiques i que ha vingut a mirar els resultats, com ha crescut la cloïssa, com ha crescut l'ostra, això ja ho coneix perquè ell fa aqüicultura, però també la possibilitat de posar peixos i incorporar macroalgues. Aquests permisos s'estan començant a fer els projectes per posteriorment presentar-lo a la Generalitat, perquè aquella finca tindria un canvi d'activitat i això s'ha de fer els tràmits. Fer un canvi d'activitat d'agricultura a aqüicultura.
Bueno, però això no deixa de ser un tràmit administratiu que els pagesos ja n'estan més que acostumats.
Sí, el que passa és que aquesta persona volia veure els resultats que teníem a l'IRTA per veure quan això, multiplicant-ho per 100,
clar,
li pot rendir a la seva futura activitat. S'ha de bombejar l'aigua, l'aigua de l'arrossar baixa dels canals. No té un cos de bombeig perquè baixa per gravetat pel riu. En aquesta bassa, en aquesta llacuna, haurien de fer un bombeig d'aigua. Per tant, hi ha uns costos que van associats a renovar l'aigua dins d'aquesta llacuna. I allà de veure el rendiment econòmic, el cost seria comprar els peixos,
sí,
el cost seria el menjar dels peixos i comprar la llavor de cloïssa i la llavor d'ostra. El de més ja ve proveït. Les algues aprofitaran els nutrients que els peixos excreten,
sí,
i els bivalves aprofitaran els fitoplàncton i les microalgues que també seran consumidors d'aquests nutrients, dels nitrògens. O sigui, hi ha uns costos que aquest futur empresari que pugui canviar l'activitat vol veure plasmat en un paper per veure què inverteixo i quin rendiment em puc treure.
Una de les seccions fixes del Dia Terres de l'Ebre és la de Poble en Poble, on esta setmana des de la Plana Ràdio ens han parlat d'expositors, activitats novedoses, gastronomia, productes de qualitat. I és que avui divendres s'inicia la Fira de l'Oli i la Mediterrània a Santa Bàrbara.
Bueno, seguim una miqueta amb la dinàmica de l'any passat, és a dir, de crear dos espais, que és el que bàsicament és les tres potes de la fira, que és el pavelló, que és l'oli, la gastronomia i la part més agrícola, i la part, diguem-ne, la carpa comercial, que enguany l'hem ampliat, i crec que si n'haguéssim posat una altra l'haguéssim omplert. I la veritat ha anat molt bé, l'any passat va anar molt bé, això al final genera sinergies positives perquè se parlen els expositors i te venen. Tenim uns quants, hem anat augmentant poc a poc el número d'expositors de vinculats al món oleícola, han de compte que juguem aquí una part que sempre ens va en contra, que és la temporalització, que molts ens diuen vindria, però tan pronte no, però bueno, una miqueta allò, antes pues, seguim, per exemple, amb el Terrassa Fòrum, que l'any passat va tindre molt d'èxit, tenim tres expositors més, tot producte més o menys pues, bueno, gastronòmic, del territori més o menys, i d'alguna manera això el que genera pues, que la gent pega la volta, es quedi allí, torna a pegar una volta, és que és el que busquem. I després, pues, bueno, el punt d'activitats que tenim, pues, bueno, les xerrades, este que ha sortit malauradament lo de terra, un camí de mil anys que ens ha fallat, però bueno, tot i això, pues, bueno, tenim sobretot els dos plats forts, que són els dos, per una banda el show cooking que farà el Pep Noguer el divendres i l'Arnau París el diumenge, tenim el maridatge musical que malauradament estic encara rebent sol·licituds per a participar, però ja ho tenim tancat, ho tenim, és que ha sigut un èxit total. Tenim amb la gent de Debiteca i també tindrem l'actuació estirar musical amb el grup Marta Gregori, ja ho dic bé.
I al final
també vindrà el Cor Flumine, que tancarà el dissabte. I pues, bueno, una miqueta les actuacions també intentem mantenir una miqueta el que és la tradició, per exemple, que són les dansades de jotes amb el grup de Jota Planera i el Quartet Cantador, no sé què es diu, vale? I després, pues, bueno, xerrades també bastant tècniques.
Des de Radio Tortosa, esta setmana han abordat els silencis del postfranquisme i la necessitat de reivindicar la memòria democràtica. Diumenge es faran els actes de commemoració del fi de la Batalla de l'Ebre i Andreu Caral farà una visita guiada pels espais de Tortosa que van ser escenari de la guerra.
Durant la dictadura hi va haver una llosa de silenci important. És el cas de Tortosa i d'altres poblacions a les Terres de l'Ebre. Quan de fet hi ha historiadors que van abordar el període, no és que no es conegui, el que passa que potser a nivell públic o institucional doncs ha estat un tema que no s'ha volgut abordar, probablement també per les ferides obertes que hi ha tant d'un cantó com de l'altre, i per tant ens trobem en aquesta situació que el 2025 encara hi ha espais que o són molt poc coneguts o fins i tot són desconeguts, perquè hi ha espais com és el on es col·locava el jutjat militar, o és a dir, més el dia a dia de tot el procediment de repressió no s'ha abordat en cap estudi de manera extensa, i la memòria oral sobre aquells anys evidentment va menguant, perquè estem al 2025 i aquells fets van succeir del 39 al 45 aproximadament. Però sí, la llosa de silenci durant la dictadura va ser gran, i després durant la democràcia, per la conflictivitat que hi va haver aquí a Tortosa, no és un tema que es va abordar obertament.
I seguint amb el nostre recorregut setmanal, arribem a Me'n faig creus, la tertúlia dels dijous, on en aquesta ocasió David Benito, Dani Andreu i Josep Maria Franquet han tractat, entre altres qüestions, el malestar profund i la indignació que han traslladat des de l'Associació d'Empreses de les Comarques de l'Ebre pels talls reiterats de trànsit a la AP7 al seu pas pel territori, que en 3 dies ha estat tallada més de 48 hores per diversos accidents.
A veure, tot això és conseqüència d'una deixadesa absoluta per part de les administracions. Perquè aquí hi ha un culpable claríssim, que són les administracions. Per què? Perquè fa molts anys que des del territori, els consells comarcals, els ajuntaments, la Càmera de Comerç, el Consell Econòmic i Social, el presideixo, etc. L'IDC, moltíssimes institucions han demanat primer que es faci el tercer carril. Per cert, no solament de l'AP7, sinó més també de la C12, de l'IDC. Segon, que això ja és reiterativo, que es faci que la set d'una vegada, que és una vergonya que hi hagi una carretera, una autovia en este cas, que s'acabi al Vandellós, concretament a la platja de la Madrava, pràcticament allí, i que s'acabi a la Jana, entre Preguer i la Jana.
I mos deixa el gran buit entremig del que podria ser una via de comunicació que alliberés el gran, diguéssim, el gran col·lapse que significa que l'autopista AP7, que s'ha alliberat de peatges, i això que ens ha costat, que s'hagi condensat excessivament el tràfic de tan pesat com lleuger, i que d'esta manera estem patint ara, a hores d'ara, que allò que hem aconseguit en base a lluita, a les reclamacions de la plataforma Pro AP7 gratuïta ja, això que hagi sigut una victòria tan grossa, al final ens estigui repercutint en contra nostra altre cop. Per què? Perquè ni la Nacional 340 ha estat adequada per al que hauria de ser, que és una via interurbana, al meu parer, i la A7 no ha acabat de condensar-se i d'unir-se entre la Jana i l'Hospitalet, i per tant no tenim la solvència de trànsit que tindríem si tot això s'hagués fet ara i en temps i forma.
Però és que a més aquí jo crec que s'ajunten diverses coses, perquè quan parlem d'infraestructures no podem parlar només de carreteres, perquè si al final tampoc hi ha un corredor del Mediterrani que facilita que, per exemple, molt de transport no sigui per carretera, que sigui via tren, tampoc estem ajudant a descongestionar tot això. Per tant, no podem parlar només d'aquestes vies de carreteres que fan falta, no? L'ampliació de l'A7 o un tercer carril, sinó que també han d'anar avançant altres temes com el corredor del Mediterrani.
Com és habitual, tanquem la setmana amb redacció oberta. Gonçal Prieto, Núria Mora i Víctor Montecino Valls ens han portat a les propostes musicals d'activitats, cinema i sèries per gaudir del cap de setmana al 100%. A les Terres de l'Ebre, com sempre, el cap de setmana arriba farcit de fires, cultura, memòria i propostes per tots els gustos. Us ho resumim en dos minuts. Comencem per la gastronomia i les fires. A Santa Bàrbara, aquest divendres s'ha inaugurat la Fira de l'Oli i la Mediterrània, més de 60 expositors, tastos i activitats populars fins diumenge. I si preferiu els sabors cítrics, a Alcanar es fa la nova edició d'Expo Cítric amb show cookings de 6 chefs, 3 d'ells amb estrella Michelin, i també hi haurà música en directe i moltes activitats. I la dolçor la trobareu en aquest cas a Camarles amb la fira Chocofusió, dedicada a la xocolata i la pastisseria creativa durant tot el cap de setmana. Pel que fa a família i oci, Amposta obre portes a la 13a edició d'Expo Click, un riu de clics, la gran cita dels amants de Playmobil que es podrà visitar tot el cap de setmana al pavelló Firal. I a l'Ampolla s'hi celebra la festa de la segregació amb sopars, música i activitats fins diumenge. La cultura i la memòria històrica també tenen protagonisme aquest cap de setmana. A Bot arrenca el cicle Estacions de Tardor, la guerra, amb conferències i visites guiades sobre la Guerra Civil. A Tortosa, aquest diumenge es commemora el final de la Batalla de l'Ebre amb una visita guiada i un homenatge a l'alcalde republicà Josep Rodríguez.
Com ja avançàvem la setmana passada, i a continuar esta mostra internacional de cinema de conflicte i pau Front. Avui, a les 7 de la tarda, d'Abruneva, és un viatge íntim de retorn a Geòrgia amb les autores presents. I a les 10, Turisme de guerra, un col·laix irreverent que juga amb l'arxiu per a qüestionar relats històrics simplificats. Demà a les 11 del matí, 5 estacions de revolució proposa un diari filmat de resistència contemporània, i al vespre a les 6, Shahid, musical sobre identitat, memòria familiar i el pes d'un cognom. Obre la cerimònia de cloenda amb l'entrega del reconeixement honorífic de la mostra. La festa continuarà a la sala Caribú a les 11:30 de la nit amb DJ Miki Puig i DJ Pantheon.
Esta setmana a la nostra secció de música de casa parlem d'una banda, en concret de la banda de música de Benissanet, que amb 125 anys d'història és una de les bandes més antigues del nostre territori.
I amb redacció oberta arribem al final de Més al dia. Gràcies per acompanyar-nos i per seguir de prop l'actualitat del territori. Recordeu que cada divendres us esperem amb un nou resum i les veus protagonistes de la setmana. Ens retrobem divendres vinent. Que passeu molt bon cap de setmana.